A Ràdio Maricel, a cel obert. I anirem ràpidament perquè hi ha més de mitja hora de paraules de l'alcalde i, per tant, hem de resumir els conceptes bàsics d'aquesta trobada que va finalitzar amb una visita a l'Acadèmia Bacardí. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, una trobada on es presentava aquest concepte 2 més 2, que, com bé has comentat, representen els anys de la legislatura. En portem dos i en falten dos. Per tant, el concepte és aquest i donarà nom, segons llegim, i també bé, ho va mig explicar l'alcalde, a un cicle de xerrades amb diversos sectors de la vila per fer arribar les propostes amb les que el govern pensa doncs, afrontar l'actual situació de crisi. Segons llegim de la nota de l'Ajuntament, la situació econòmica ha fet redimensionar els objectius del projecte Sitges, però sense perdre de vista el camí que cal seguir. I a partir d'aquí, doncs, hi ha una sèrie d'ítems, d'aspectes, com per exemple la redacció d'un programa estructural per la sostenibilitat econòmica orientada al 2015, o també la disminució de 8 milions d'euros del pressupost d'aquest any, o també s'hi compta dintre d'aquest pla 2 més 2 la reestructuració recent del govern. Com dèiem, l'alcalde va explicar, no va voler explicitar excessivament doncs, els punts concrets d'aquest projecte, d'aquesta proposta que doncs, ha obligat, segons ell mateix va reconèixer, a replantejar moltes de les idees que es tenien al principi de la legislatura. La crisi econòmica doncs, ha estat galopant. Va dir una frase, i l'escoltarem l'alcalde en un moment de la seva intervenció, que ens va cridar bastant l'atenció. Els recursos econòmics ens semblaven il·limitats, va dir l'alcalde, i finalment doncs, s'ha demostrat que no eren il·limitats. La idea doncs, que amb determinades requalificacions de terreny doncs, es podien treure unes plusvàlues per pagar doncs, determinats serveis que s'havien de fer, doncs això ha deixat d'existir com a mínim de la manera que ho era, i aleshores doncs, calen propostes més imaginatives, segons va dir el mateix alcalde, per poder tirar endavant els mateixos serveis que es tiraven endavant fins ara.
O sigui que bona part del discurs davant dels mitjans de comunicació es va centrar sobretot a com enfrontar l'actual situació de crisi, i
correcte,
aquests nous projectes que d'alguna forma seran explicats a diferents sectors socials i econòmics de la vila.
Correcte, nous projectes o la manera d'enfocar els projectes que ja hi havia
existents.
Perquè fins i tot li vam preguntar a l'alcalde si hi havia projectes que es quedaven al tinter, i l'alcalde doncs, en això va ser molt explícit. S'intentarà que no, però diguem, no es pot garantir que algú no es quedi al tinter. I fins i tot ens posava un exemple. Si a principi de la legislatura semblava bastant clar que el projecte d'una nova biblioteca doncs, havia de tirar endavant i tiraria endavant, ara, per culpa de la situació econòmica, això queda més en stand-by. No és que s'abandoni, però doncs, de moment no hi ha els recursos per poder-ho fer. I en canvi, un projecte que semblava a molts anys vista com la reforma dels museus, que en principi doncs, no semblava que hi hagués manera de trobar el finançament, doncs ha sortit el finançament i es podrà portar a terme en breu. Per tant, aquests canvis que la mateixa legislatura, doncs, les diferents situacions han comportat, impliquen un canvi també constant, un replantejament constant de la situació.
Segons
va explicar l'alcalde,
sí.
Sitges està suportant bé la crisi, la situació era complexa ja abans de l'anterior legislatura, i diguem, segons l'alcalde, les diverses mesures que s'han portat a terme doncs han permès que la situació de l'Ajuntament no sigui doncs, tan dolenta. De tota manera, l'alcalde va prevenir també contra això dels brots verds, això que s'està parlant darrerament, doncs que ja estem sortint, que la situació no és dolenta, doncs perquè ningú es faci il·lusions de que no, que la cosa continua bastant malament, bastant complexa. A partir d'aquí, segons explica també l'alcalde, la intenció de l'Ajuntament, per una banda, és continuar doncs, donant suport a les polítiques socials, per una altra banda, continuar donant suport a les entitats que han perdut els patrocinis, les subvencions, uh-huh, el que els permetia funcionar fins ara, i després continuar buscant els recursos necessaris per tractar de continuar mantenint el mateix nivell de serveis que es mantenia fins ara. Això què voldrà dir? Entre d'altres coses, enfortir encara més el concepte de la imatge turística de Sitges. És un poble que viu de la imatge, segons també va dir l'alcalde, i també estrenyes més el cinturó, aquest estalvi de 8 milions d'euros en el pressupost d'enguany, que motiva una reorganització interna de l'Ajuntament, que també ja s'ha començat i que es continuarà aplicant, també la introducció del concepte de l'administració electrònica, etc, etc. Carmen Prat també en aquest punt va intervenir un moment per donar alguna de les idees amb les que s'està treballant, tot i que encara això està per acabar de concretar i s'ha d'aprovar. Fins i tot alguns dels aspectes d'aquesta organització s'hauran d'aprovar en un ple del trimestre, en algun dels plens abans de Nadal. Això és la idea més immediata. Dintre d'aquesta idea més immediata, la idea d'estructurar el model de vila per al 2015 i a posteriori establir ja les grans idees del que seria el model de vila pel 2030. És a dir que comencem pels 2 anys vista, després els
2015,
els 5 anys vista i després ja
els 20 anys vista.
Els 20, sí, 20 anys
20,
vista.
Que vaig bé? Sí, 20 o 21, encara que siguem de lletres, aquí encara hi arribem. Eixos fonamentals, com els diguem, d'aquesta intervenció de l'alcalde davant dels mitjans de comunicació. Alguna cosa més abans d'escoltar el temps?
No, simplement l'hem posada tot en un bloc. Hi ha la intervenció primer inicial de l'alcalde, val a dir, fem un breu parèntesi, també al final feia referència a l'alcalde al tema del Bacardí. Després vàrem visitar de nou l'Acadèmia Bacardí, Juan Vergaz, que va fer l'explicació esplèndida, com sempre. Ja està acabant, està esgotant els darrers dies, ens reconeixia el mateix Juan després que té ganes d'agafar vacances ja, perquè porta 6 mesos interromputs
de vida social.
Allò, sí, sí, perquè exacte, sí, no, però
va començar dintre i això mateix, és a dir, primer es va començar en l'àmbit professional i després en Juan Vergaz, bé, ja és conegut de molts sitgetans per ser una persona tan loquaç a dins com a fora dels murs del Maricel.
Doncs això, dintre dels murs del Maricel continua fent la seva explicació d'una manera esplèndida, com dèiem, i a finals d'aquest mes, pels vols de Santa Tecla, tancarà aquesta oficina, aquesta Acadèmia Bacardí. La idea que tindria l'Ajuntament és que això pogués continuar en el futur. Com l'alcalde ens ho va mig insinuar, això s'està treballant, i també Carmen Prat s'està treballant des de fa més d'un any amb gent de Bacardí. Hi ha gent de Bacardí a Espanya o Bacardí a Europa que estarien interessats en que això fos així, mantenir aquests lligams entre la marca i Sitges, però tot passa pel vistiplau del director general, del president de la companyia. I el president de la companyia és aquest senyor que vindrà demà, una horeta, passarà per Sitges.
Desembarca.
Correcte. Va a Barcelona a passar per aquesta convenció europea de Bacardí que tindrà lloc a Barcelona i que durant 3 dies, però ell només hi va una estoneta en aquesta convenció, passarà per aquí per inaugurar aquesta escultura que ha creat l'artista Lorenzo Quinn, i bé, en aquest impàs s'intentarà, segons va dir l'alcalde, parlar amb ell a veure si es dona la llum verda i es pot activar el tema de l'acadèmia.
O sigui que l'estratègia serà apartar-lo per uns moments de la cerimònia i intentar d'alguna forma que allò que ja està molt cuinat, per dir-ho així, perquè no serà qüestió de trobar el president i dir que li agradaria, sinó que segons sembla amb l'empresa ja hi ha hagut les xerrades suficients com per poder encarar la situació.
I de fet la relació, segons va robar la Carmen Prat, és estreta. De fet, la campanya del Fa un dia Sitges, que va publicitar-se en els autobusos de Barcelona,
la va
pagar Martini, que és una de les marques,
que és una de les divisions de Bacardí.
Per tant, la relació amb diverses divisions de l'empresa és estreta i bona i fluida. I a més, hi ha una part d'aquesta empresa que li agrada aquest retrobament amb els orígens, aquest tornar d'on sortí Facundo Bacardí. Però com això és una empresa familiar, s'ha de passar pel capdamunt.
I el capdamunt és de la família.
És en Facundo Bacardí també.
La intervenció de l'alcalde per on comença, Joan?
Doncs la intervenció de l'alcalde comença per explicant què vol dir aquest pla 2+2, que representa això, els anys de la legislatura. I escoltaran també, diem, breu parèntesi també, les preguntes dels periodistes i la intervenció de Carmen Prat, però tot va lligat, per tant, s'entén perfectament. Escoltem.
Hi havia tres objectius clars. Una, poder compartir amb vosaltres doncs, un projecte, un pla que tenim, que l'anomenem 2+2, que és un projecte que va fer el govern com a reflexió quan va iniciar-se la crisi de com es tenia que encarar la meitat de la legislatura i posar les bases per aconseguir doncs, suportar i a la vegada donar solucions en aquesta crisi que ens va afectar ara fa un any i com podíem recuperar-nos d'aquest entrebanc important i difícil i complex que encara estem vivint. L'altre era, podeu-vos explicar una mica com ha acabat la temporada d'estiu, que lògicament és precisament un dels indicadors de com ha anat Sitges en aquest moment de crisi. I l'altre, bueno, acompanyar-vos en l'Acadèmia Bacardí, que sabeu que el dia 9 tenim un fet important perquè Bacardí és fill de Sitges i aquesta empresa doncs, de tant en quant se'n recorda de que té uns orígens i hi ha vingut més d'una vegada i aquesta vegada ve el seu president i fa un acte i ens regala una... on fem un homenatge a tots al Facundo Bacardí amb una escultura de Lorenzo Cuny. Però l'important sobretot és explicar-vos que Sitges quan se'ns va comunicar o vam enterar-nos que ja començava a haver indicis d'una crisi important, va començar a reflexionar seriosament de com podia continuar a ser competitiva, de com podia continuar amb el seu projecte de futur que apostàvem com a govern i quines eren les solucions que teníem que emprendre. No? I per això vam fer un programa que es diu 2+2, 2 és el que ha passat fins ara de la legislatura i més 2 és el que vindrà. No? Estem a la meitat de la legislatura, encara que ha passat una mica, però sabeu que les legislatures, quan s'anomena l'alcalde, que acostuma a ser el juny, sempre comencen al setembre, no? Perquè l'estiu s'agafa doncs, per acabar el dia a dia. Però el que era el projecte d'aquesta legislatura, lògicament es va iniciar amb molta força i pam, se'ns va dir que hi havia una crisi profunda i a partir d'aquí teníem que refer moltes idees. No? La veritat és que nosaltres el que volem fer ara, a partir d'ara, és, després de les dades que també podrem doncs debatre o explicar-vos a vosaltres de com ha anat Sitges, que era a l'estiu, que era una clau per la seva adaptació a la crisi, doncs el que sí que és cert és que podem manifestar tres coses molt importants. La primera, nosaltres crec que en aquest moment estem suportant bé la crisi com a ciutat, com a vila. Per què? Doncs perquè nosaltres, quan vam agafar el 2003 Sitges estava en una situació difícil i complexa. No diria de crisi, però estava en una situació en la que el seu futur no era clar, les seves inversions eren minces i que necessitava d'un gran esforç. I aquest esforç, aquest govern, des de l'any 2003, l'ha estat fent per atrapar el segle XXI, per aconseguir, lògicament, situar-nos en un món que necessitava d'una sèrie d'infraestructures, equipaments, projectes, idees. No? I durant aquests 6 anys s'han invertit molts milions d'euros en equipaments, en infraestructures, en projectes de futur, fins i tot en idees que s'han transmès en un conveni amb del soterrament del tren. Això ja ens ha posat en una situació de partida interessant i en una situació de partida que és una gran oportunitat. O sigui, potser si no haguéssim fet els deures, si potser no haguéssim fet el gran esforç, ara tindríem dificultats en poder concretar les coses o poder-les doncs plasmar o posar-les a la pràctica. Aquesta situació de partida ha fet per això que replantegéssim sobretot el que podríem fer d'aquí aquests 2 anys que queden. I no només aquests 2 anys, sinó els 4 que venen. O sigui, nosaltres sempre pensem en el 2030 i el 2015, que són 2 fites importants del poble de Sitges. El 2030 perquè hi ha grans projectes que necessiten de molt temps, com pot ser el soterrament del tren, o com pot ser la implantació de l'economia creativa a partir d'un campus de l'art important universitari, o com pot ser doncs, algun tipus de transformació de la vialitat o de la mobilitat del nostre municipi amb una gran illa de vianants que ve des del Terramar fins quasi les botigues de Sitges. No? tots aquests projectes necessiten temps, eh? Un pla d'aparcaments necessita temps, no es pot fer un aparcament cada any, cada aparcament necessita el seu temps administratiu, el seu temps de concurs, el seu temps de plasmació. Però sí que, lògicament, el que sí que és important és que s'han posat en marxa aquestes línies estratègiques que estan donant el seu fruit i que creiem que el poble de Sitges doncs està en possibilitats de suportar aquesta crisi i que a més en possibilitats de que quan vingui la recuperació doncs estigui en una situació privilegiada per tirar endavant. Això significa molt esforç, replantejar coses. La crisi ens ha fet replantejar moltes coses. Significa que aquelles oportunitats que teníem de plusvalues urbanístiques han desaparegut, que realment hem de buscar altres tipus de financiació, però que no per això no vol dir que no n'hi hagin, que no existeixin. O sigui, les oportunitats venen, les ajudes hi són, les fórmules per aconseguir coses existeixen, el que és cert és que bueno, són més lentes o són més complexes o realment s'han d'anar a buscar amb més intensitat. Aquest programa significa que el que jo vull fer davant de la ciutadania és explicar el que anem a fer aquests dos anys que venen, com hem replantejat aquesta situació, una situació que també porta un replanteig profund de l'Ajuntament, del propi Ajuntament de Sitges. O sigui, la maquinària d'un ajuntament, d'una administració, també ha sigut ressentida, no només econòmicament, sinó com a organització, no? Lògicament, un ajuntament que, i aquest ajuntament és quasi el motor del poble, sempre sumant-se a les empreses que en aquest moment són importants, tant comercials com de turisme, però som el motor i té que també fer un pla estratègic fins al 2015 per aconseguir ajustar-se, donar solucions i ser més eficient, més productiu i a la vegada doncs, aconseguir que els recursos econòmics s'estabilitzin de forma sostenible al llarg del temps per donar resposta a totes aquestes situacions. El que farem és anar a tots els diríem, agents i sectors del poble de Sitges a explicar quin és els nostres reptes en aquests dos anys, quina és la nostra adaptació, perquè crec que és una obligació, a més, molta gent està esperant, potser ho està veient, però encara no està veient les realitats, de com s'adapta l'Ajuntament, com afronta aquesta situació. Vam començar amb unes mesures d'urgència, però no ens vam precipitar, perquè la veritat és que, davant de la situació tan complexa, totes aquelles mesures improvisades, de pressa, totes aquelles demagogies que poden sortir, nosaltres les vam obviar absolutament. Vam creure que l'important era estar serè, era reflexionar molt, era millor perdre 3 mesos reflexionant que no posant coses i mesures corrents i de pressa sense saber quina seria la seva finalitat. I ja portem un temps, i ara ja ho tenim molt més estructurat, quines són aquelles qüestions que hem posat en marxa. En el sector econòmic, nosaltres vam crear una agència de turisme fa 2 anys. En aquest moment la maduresa d'aquesta agència de turisme ha fet possible que aquest estiu hagin passat a l'estiu, doncs jo diria, amb una bona nota davant de la situació de la crisi. Això manifestarà sobretot també tant la regidora com el propi sector econòmic. Nosaltres, les línies que vam actuar i que hem tirat endavant, doncs han donat, creiem, el fruit que esperàvem, no? Que era que Sitges continua sent un destí turístic amb una resposta important pel sector de l'empresariat, pel sector públic, però a la vegada també atractiu encara amb una situació difícil i complexa com era la crisi. I això creiem que les dades ens donen que ha sigut viable, gràcies a una sèrie d'actuacions. Però dintre de l'Ajuntament el que estem fent és una reestructuració molt important, molt profunda, una reestructuració com a administració per aconseguir, com he dit, una organització eficient davant de la crisi i també un pla estratègic econòmic fins al 2015 d'estabilitat. Perquè una de les coses que ens ha fet replantejar la crisi és què costa el nostre projecte, què costa els Sitges que volem i com podem doncs, finançar-lo. Això és un tema important. Com a cosa, no? Moltes vegades vivint en el moment en el que doncs, els recursos econòmics semblaven, fins a que ens van dir que prou, que eren il·limitats, que es podia fer el que es volia, perquè tot sempre hi havia una solució, potser no es havia plantejat, no nosaltres, en profunditat quins són els costos de veritat d'una ciutat, quins són els costos del projecte d'aquesta ciutat i fins i tot quins són els costos del programa electoral que tu presentes. No? I això fa un desequilibri important entre les teves pretensions, els teus compromisos i la realitat. Ara és profunda aquesta situació. Ara realment hem d'adaptar-nos a això. No? I la veritat és que, a part de posar mesures, com he dit abans, urgents, com ajudes a persones amb necessitats, que estem ajudant, i gent que en aquest moment doncs, està passant malament a Sitges. A Sitges també hi ha gent que ho passa molt malament. També estem amb ajudes, i ajudes a entitats que han perdut molta capacitat de financiació perquè l'esponsorització ha caigut amb una profunda doncs, esterilitat davant les iniciatives de les entitats. Doncs, a part d'aquestes dues iniciatives importants i una bàsica que era apostar per l'Agència de Turisme amb les seves estratègies i amb el pressupost de crisi, el que hem fet és augmentar els diners a l'Agència de Turisme, augmentar els diners en aspectes socials i també augmentar els diners en aquelles coses que farien que l'Ajuntament es reestructurés internament i retallar en aquelles coses que realment doncs, eren innecessàries o que en aquesta situació no es podien continuar mantenint. Però nosaltres som un poble que vivim de la nostra imatge, nosaltres vivim de les nostres projectes, els nostres projectes cara en fora, i som un poble que tenim una clara vocació de que els nostres ciutadans se sentin feliços, tinguin una bona qualitat de vida i a més ens sentim orgullosos de Sitges. O sigui, a més, som un poble, una vila que realment ens sentim orgullosos del que som i el que serem. No? I tot això té un cost que l'hem d'anar administrant per aconseguir continuar amb aquesta línia, que és el que ens fa ser diferents moltes vegades. El ser una mica més atrevits, el ser una mica més agosarats, el ser capdavanters en una sèrie de coses, el ser diferents a vegades amb alguna proposta, fa que Sitges sigui el que és. Sitges. Sitges és un poble que s'ha anat construint ell mateix i s'ha anat construint i s'ha anat posant valor afegit a la seva paraula. I l'administració, l'Ajuntament no pot estar orfe o no pot estar d'alguna manera allunyat d'aquesta realitat. I això significa apostar seriosament pel nostre poble i pel nostre atractiu i per la nostra economia. Tenim molt clar, llocs de treball, bàsic. És bàsic. O sigui, nosaltres creiem que hem de generar llocs de treball i aquests llocs de treball els anirem a buscar en el turisme, clarament, perquè tenim una vocació i una herència i una professionalitat i fins i tot un bagatge molt important, però els anirem a buscar l'economia creativa per fer de l'economia creativa una economia permanent en la que sigui complementari el turisme. Aquesta economia de la creativitat és una economia que està basada també en una història que tenim en la nostra entitat, que és la cultura, l'art i la creativitat, que lògicament Rossinyol va ser el primer que ens va ensenyar que això era viable i possible i que Sitges tenia les condicions tant paisatgístiques com d'entorn com de la pròpia ciutadans perquè això fos una realitat. I també anirem doncs, a aconseguir que Sitges sigui un espai en el que no només la creativitat com a economia es pugui desenvolupar, sinó que sigui atractiu com a turístic en el segle XXI. I aquestes són apostes molt clares. I ha de tindre per això un ajuntament fort, estabilitzat, amb una sostenibilitat clara, que en aquest moment doncs, hi estem treballant i crec que pot ser... Què farem? Això ho farem a més, com he dit, amb les agències ciutadanes de Sitges. En aquest moment, jo aquesta tardor em posaré a treballar en tots els àmbits de ciutadans de Sitges, explicant una sèrie de propostes, una sèrie d'idees, una sèrie de conceptes que espero que a través del diàleg ells m'aniran enriquint, ells aniran apostant o no per a una sèrie de coses i arribar a un pla estratègic d'aquests dos anys per acabar de recuperar i sortir en aquesta recuperació que sembla que potser a finals del 2011 podríem tindre. No? Però hem d'estar treballant conjuntament per aconseguir aquesta idea. I paral·lelament estem treballant en un projecte de vila a llarg termini per aconseguir posar les línies i els eixos estratègics, perquè, malgrat hi hagin crisis o no, d'aquí a l'any 2030, nosaltres tenim un guió i un camí clar, que s'ha d'emmarcar i s'ha d'escriure i quines actuacions s'ha d'anar fent al llarg d'aquest temps per aconseguir que Sitges, doncs, totes aquestes idees que tenim siguin una realitat. O sigui, projecte a llarg termini, 2030 bàsic, que ja el tenim molt treballat i l'hem estat treballant. Projecte a 2 anys, vista, d'aquí a 2 anys, per acabar de sortir de la recuperació, i un projecte urgent que vam posar ja fa cosa d'un any, que està donant uns resultats que fan que, home, les perspectives, doncs, no siguin les més dolentes que podíem preveure en un principi d'aquesta crisi duríssima i complexa i difícil. A Sitges passaran moltes coses aquests 2 anys. A Sitges, si tot va bé, el sistema educatiu, doncs, estarà complet, amb una bona qualitat, començarà una altra escola, posarem en marxa una llar d'infants, s'acabarà de remodelar l'institut, que és l'institut que fa 30 anys que hi havia, o sigui que realment la base educativa estarà, jo crec, bastant ben consolidada. Les infraestructures i equipaments acabaran de consolidar-se. La mateixa estació de tren, des de fa anys, estaven reivindicant, i per sort aquest any, 2010, doncs, la tindrem tota remodelada. Sitges està fent una aposta clara per la seva bienalització, per recuperar aquests espais com la platja Sant Sebastià, o lligar la platja Sant Sebastià amb el port i retirar els cotxes del passeig per donar un nou concepte de vitalitat econòmica en el municipi i en el seu entorn. Sitges apostarà perquè es faci un hotel nou que està a punt d'iniciar-se. Sitges acaba de fer un auditori públic en el centre de disseny, i aquest centre intentarem que sigui un centre de creativitat i un centre de producció econòmica important pel sector. No teníem un auditori públic, ja el tenim. Sitges apostarà per un auditori públic per fer teatre i recuperar el Festival de Teatre. No vam eliminar-lo, vam posar en stand-by. Sitges apostarà per un campus universitari de l'art. Sitges apostarà aquests anys a continuar apostant per posar diners per ajudar a la gent amb dificultats i a millorar la qualitat de les persones que poden patir algun tipus de problema, no només perquè hi hagi crisi o no. Sitges continuarà treballant perquè la Fundació Pere Stanfley inauguri el seu Museu d'Art Contemporani, no? O sigui, hi ha un seguit d'actuacions i d'activitats importants. Posarem el 2010 en marxa un nou aparcament de 600 places amb una estació d'autobusos soterrada a la Plana Est. Sí, obrirem la creu de l'Avinguda Sofia fins a Campell. Desenvoluparem el projecte del passeig marítim de les botigues de Sitges. O sigui, hi ha una sèrie de... que ja anirem explicant al llarg del temps, d'infraestructures i de projectes que ben segur això ajudaran a que Sitges surti d'aquesta crisi, que quan el món es recuperi nosaltres puguem estar a primera línia d'aquest món, i a més apostarem absolutament pel tema del medi ambiental, sostenibilitat i energies renovables. Hi ha una idea d'intentar ser el més autosuficients energèticament i el més eficients energèticament, i estem treballant en un pla estratègic cap a aquesta línia. O sigui que intentem no només sortir de la recuperació per sobreviure en un món turístic, sinó situar el nostre poble i els nostres ciutadans en un canvi de model seriós, en un canvi de model real. Perquè la forma de viure en el segle XXI ha de canviar. No ha de canviar només l'economia, és la forma d'entendre aquest món. I bé, una mica us volíem explicar això. Us anirem invitant en aquestes xerrades i aquests contactes que hi haurà amb el sector econòmic, sector social, sector cultural, perquè també podeu participar del debat, o almenys ser espectadors d'aquest debat, i a partir d'aquí el que farem és que, clar, tant en el pressupost del 2010-2011 com les actuacions, doncs, també aniran enriquides per aquest debat que hi haurà en aquest setembre-octubre, que és el que tancarem tot aquest debat que volíem. Bueno, això us ho volíem explicar una mica. Creiem que era important que ho sapiguéssiu, que, bueno, ens replantegem una sèrie de coses. És el moment de replantejar coses, si no entendríem. Fins i tot jo tinc una àrea, una cosa personal, tinc una certa preocupació de que hi hagi gent que es cregui que això ja està solucionat. O sigui, els joves clar, quan sents que el G20 o qui sigui diu, bueno, ja estem, ja sembla això que es recupera, home, no anem bé. O sigui, jo crec que realment la situació és complexa i difícil, que es recuperi està bé, però el canvi de model s'ha de produir, encara que s'ha de produir, no? I Sitges vol jugar aquest canvi de model, perquè estic convençut que al final tot això pot comportar millor qualitat de vida pels sitgetans, millor prosperitat, més llocs de treball, més economia, al final pot portar a una situació en la que els sitgetans ens sentim orgullosos del nostre projecte com a poble. I la veritat, amb això estem treballant, jo crec que estem treballant de forma reflexiva i posant les bases perquè la recuperació serà llarga. I el que volem és posar bases consolidades i permanents. I a poc anireu veient que alguns d'aquests projectes que jo he posat sobre la taula, doncs espero i desitjo que es vagin consolidant i tingueu més notícies d'aquests. Quan nosaltres ho diem és perquè ja hi ha coses concretes, no perquè estem dient coses així, però no avancem més perquè tampoc toca, sinó és coses molt concretes. I bueno, l'estiu la Carme us podrà explicar millor que jo. Les meves sensacions és que l'estiu a Sitges, basades en unes dades i en uns debats o converses amb els empresaris, és un estiu que s'esperava molt pitjor. I en realitat ha sigut un estiu molt correcte, que ha sigut un estiu que ha hagut gran quantitat de gent que ha vingut a Sitges, que crec que les nostres línies d'actuació de proximitat a Barcelona han tingut un bon resultat amb la campanya que es va fer Vine a Sitges, viu un dia a Sitges, és important, que Sitges té la gran sort de que és una marca consolidada, que és una marca que li costa més el tindre crisis, les té igual que els altres, però li costa més perquè porta més de 125 anys fent turisme de qualitat, sèrio, que és emprenedor, que realment ha construït un discurs que ha conegut arreu del món i que, a més, d'aquest discurs mai s'ha separat i això és el bo. Sí que realment els empresaris podran explicar en el seu moment quina és la seva situació, que ells la coneixen millor que nosaltres, però n'estem satisfets tant del que ha fet l'agència de turisme com a línies estratègiques, com el que hem fet els empresaris, que han apostat seriosament també per la corresponsabilitat entre administració pública i empresa privada, i n'estem satisfets de que el nostre poble pues, té aquest bagatge, aquesta maduresa en el món del turisme, que davant d'aquestes crisis fa que realment pues, les vivim d'una altra manera. Això no vol dir que Sitges algun dia, si s'adorm, pot tindre problemes. I el que nosaltres volem amb aquest projecte i amb aquest pla és que no ens adormim, al contrari, que cada vegada li posem més valor afegit, que cada vegada siguem més exigents amb nosaltres mateixos i que sobretot siguem intel·ligents davant les situacions que se'ns posen davant perquè no reaccionem d'una forma que sigui pues, contraproduent contra el nostre propi municipi. I jo ja les preguntes, el que vulgueu, ja està.
No? Jo només una cosa.
Sí.
En tots aquests projectes que has explicat, que teniu en ment, d'on retallareu els diners? Perquè...
Mira, jo l'altre dia, bueno, l'altre dia, no? Potser aquests dos dies he llegit bastant sobre el que el G20 ha dit. El G20 he de considerar que són persones que tenen la informació, la capacitat i el lideratge com perquè manifestar. Nosaltres estem retallant diners. Hem retallat 8 milions d'euros de l'any passat. 8 milions, que no. Déu-n'hi-do.
En què els hem retallat?
Doncs els hem retallat amb servei, els hem retallat amb estructura interna, però els hem retallat sense que les coses s'hagin ressentit, sinó intel·ligentment amb una negociació seriosa, tant amb les empreses, perquè les empreses també són conscients de la situació en què vivim tots, com amb una sèrie d'elements de reflexió sobre com treballàvem. I en el moment que tu veus com treballes, doncs a vegades pots anar reduint, anar reduint, anar reduint. També és cert que hem retallat amb una sèrie de programes que potser pensàvem no eren lo suficientment estratègics per aconseguir el que nosaltres en aquest moment volem, doncs ha sigut la retallada. Però el que no pot és, fent aquesta reflexió del G20, que diu que si el deute públic para ara en aquest moment, no en recuperarem, i el no recuperar-se jo crec que seria molt greu. Nosaltres no diem que ens endeutarem més, però el que sí que és cert que l'Ajuntament de Sitges no pararà de fer els projectes que té. Buscarà totes les solucions. Intentarà... jo crec que hem d'anar endavant. I segons com planteges aquesta retallada o segons com planteges aquesta aturada, això és contraproduent pel poble de Sitges. O sigui, estic convençut que nosaltres hem d'anar endavant, que hem de buscar els recursos, i són els recursos. Menys, n'hi ha, però hi són. Però també en aquest moment les coses que vols fer costen menys. També és cert. O sigui, nosaltres de fer una obra ara a fer una obra fa un any o dos, bueno, ha baixat un 30%. Vol dir que la gent també està retallant. O sigui, no vol dir que les coses costen igual que abans. Si tu negocies amb els empresaris, que són també molt responsables, almenys aquests que nosaltres estem treballant, també s'ajusten a la situació i t'ajuden a fer les coses. El que s'ha de tindre és clar el que vols fer. Mentre ho tinguis clar, jo crec que era tan difícil abans com ara. L'únic que abans trobava solucions diferents que ara. Abans la plusvalua urbanística doncs, ajudava a fer alguna cosa d'aquestes. Però no tot ho feia això. Ho feia, jo crec, les ganes de fer-ho, la voluntat, i buscar i trobar. Hi ha coses que tarden 4 anys a realitzar-se. Jo crec que no podem tirar enrere. Crec que és bàsic apostar seriosament. També crec amb la responsabilitat absoluta d'una administració econòmica del poble i d'una sostenibilitat. I crec, a més, en buscar recursos i altres fórmules de finançament que existeixen. Innovar amb això. O sigui, innovar amb les fórmules de finançament, tindre molt clar el projecte i ser molt responsable amb les arques i amb els comptes de l'Ajuntament. I aquest és el pla que estem fent. I et dones compte de que és viable i és possible. Ara has de fer un gran esforç de trobar l'encaix d'això.
Per tant, hem d'entendre que es quedarà un projecte en el tinter?
O no? Alguns sí, lògicament, clar. Lògicament s'han de quedar, però és que jo crec que sempre es queden projectes al tinter, perquè quan es fan una sèrie de previsions davant l'electorat o davant del projecte d'una ciutat o d'un poble, home, molts són inviables perquè no trobes el recurs de finançació. Però lògicament la majoria els hem fet, l'únic que alguns els hem de traslladar en el temps. Jo diria que no n'hi ha cap que no es farà, el que passa que el temps s'ha enlentit una mica i la força de finançar. Mira, un exemple molt clar. Teníem molt clar que teníem que reformar els museus. No? Tenim molt clar que hem de fer una biblioteca nova. No? La biblioteca nova, l'any 2007, teníem quasi assignat els recursos d'una plusvalua urbanística per fer-ho. Els museus no teníem ni idea, o no, sí on sabíem que teníem que tocar, però no teníem esperances concretes. Tenim els 10 milions dels museus, que ha estat una sorpresa de lo ràpid que els hem tingut, i no tenim els diners de la biblioteca.
Allò que es farà segur i allò que de moment encara està pendent. La frase que ens comentava en Joan, els recursos econòmics ens semblaven il·limitats i ara l'imaginació al poder i a veure com es desenvolupen aquests 2 anys que queden de legislatura. Alguns dels titulars que tenen relació amb aquesta trobada de l'alcalde amb els mitjans de comunicació i la presentació d'aquest projecte anomenat 2+2.
Doncs alguna qüestió més encara. Carmen Prat, la regidora d'Hisenda, va explicar que ara mateix hi ha aquest pla també de reorganització a l'Ajuntament que implica bàsicament l'administració electrònica, és a dir, aprofundir en un estalvi de material documental i també de persones dedicades a la gestió d'aquest material documental. S'està tancant amb la Generalitat un pla tutelat de sanejament de cara al 2011, és que seria, de fet, la pròrroga dels que ja estan ara en marxa, i noves mesures d'organització que aniran a propers plens, on es donarà importància a la gestió del patrimoni i a la generació d'ingressos. La gestió del patrimoni, que també inclourà doncs, tractar de reorganitzar allò que fa temps que volta de totes les oficines administratives de l'Ajuntament en un sol edifici, etc, doncs això sembla que almenys com a mínim ahir es va insinuar que hi hauria la possibilitat també de tirar-ho endavant. També va parlar l'alcalde del FAIL, el Pla Zapatero, doncs considera l'alcalde que ha estat la millor mesura que ha pogut emprendre el govern central perquè ha creat llocs de treball, ha permès fer obres públiques a llocs on calien i a més no tenien càrrega d'endeutament per part dels ajuntaments. De tota manera, ara s'està especulant sobre la possibilitat d'un segon fail, però que va dir l'alcalde que possiblement representaria un canvi de model, no estaria tan orientat a les empreses constructores sinó que serien mesures de suport a això, al foment de l'administració electrònica i mesures d'estalvi per part de les administracions. Està, per tant, l'alcalde i tots els ajuntaments en aquest sentit doncs expectants per veure com serà aquest nou fail. Però el problema, segons va dir, i així ho va concloure la seva intervenció l'alcalde, el problema dels ajuntaments no és la inversió, perquè la inversió es pot fer sempre, sinó l'ordinari, és a dir, el dia a dia, d'on surten els diners per pagar els serveis que es fan als ciutadans.
Exactament. I precisament per això aquest, diguem-ne, aquest titular té relació amb el que molts alcaldes van manifestar ja al govern de si aquest nou fail ha de servir, per dir-ho així d'una forma molt barruera, per pagar factures del dia a dia, a veure si això serà així o no. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Les 12. En els propers dies, setmanes, mesos, per tant, anirem parlant d'alguns d'aquests temes que va deixar l'alcalde ahir sobre la taula i que ha de començar, diguem-ne, a comentar o a explicar amb els diferents sectors econòmics i socials de la vila. Demà, una nova edició de La Cel Obert. Demà recuperem el nostre espai dedicat al Parc Natural del Garraf i també el Temps pels Llibres amb Rosana Lluch. Que passin un molt bon dia. Fins demà. Adéu-siau.